Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per un segrest que s'ha produït aquest divendres a la tarda al número 39 del carrer Amigó de Barcelona. Hi ha hagut dues persones alliberades, un home i una dona. Els Mossos han rebut l'avís a quarts de sis de la tarda de divendres i han fet les comprovacions pertinents i cap a les vuit del vespre han començat les negociacions amb els segrestadors. Les converses no han donat cap resultat i finalment han acabat entrant al pis per la força. El director dels Mossos, Pere Ferrer, ha explicat que s'han trobat armes al pis quan hi han entrat.
Hi havia eines, armes, i això ja forma part de la investigació judicial i es podrà explicar doncs, quan s'hagi acabat d'escorcollar. Ara el pis està buit, està assegurat. L'objectiu era alliberar les persones, detenir-les a qui estava fent aquell segrest i després la investigació proseguirà.
Els Mossos no han confirmat si els segrestadors han arribat a demanar rescat ni quina és la relació entre els dos alliberats. Ara continua la investigació per saber els motius del segrest i els detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores. Més notícies. El balanç de víctimes del terratrèmol de Turquia i Síria puja ja fins a 24.000 morts. El règim sirià autoritza la distribució d'ajuda a les zones rebels i l'ONU demana un alto al foc. La guerrilla kurda del PKK ja ha dit que atura les seves accions en territori turc. El nord-est sirià ha quedat al marge de l'ajuda internacional que s'ha volcat majoritàriament a Turquia. Per això el president del país, Bashar al-Assad, ha acusat Occident de centrar-se en la política i oblidar-se de les qüestions humanes.
La politització de la situació és una cosa normal, però el sentiment humà no existeix, ni ara ni en el passat. Des de fa 600 anys, l'ocupació occidental es basa en la matança i els saqueig de persones.
Els Estats Units abaten un objecte volador que sobrevolava el cel d'Alaska. Un caça nord-americà ha executat la missió, segons el Pentàgon, que ha afegit que es desconeix la procedència de l'objecte. El president Joe Biden ha donat l'ordre d'abatre'l pel perill que suposava per l'aviació civil. Ha mort als 91 anys el director Carlos Saura, un dels més prolífics i creatius del cinema espanyol dels últims 50 anys. Aquest dissabte rebrà a títol pòstum el Premi Goya d'Honor en la gala que es farà a Sevilla. El realitzador aragonès ha estat en actiu fins a l'últim moment. Divendres passat va estrenar el documental Les paredes hablen, que mostra l'evolució de l'art des de les pintures rupestres fins avui. I l'Observatori contra l'Homofòbia estudia presentar-se com a acusació popular en el cas de la dona trans assassinada dimarts al districte de Sant Martí. L'entitat reclama que el cas es tramiti en un jutjat especialitzat en violència de gènere. Eugeni Rodríguez és el president de l'entitat.
En el cas concret de la Sandra, jo crec que és el cas més idóneo per les acusacions populars, en el sentit que la víctima ja no pot parlar, sí que probablement ens podríem personar com a acusació popular. Amb això doncs parlarem amb Igualtat o amb l'Ajuntament per veure com ho fem.
L'Observatori constata en el seu informe mensual un increment dels casos de violència contra el col·lectiu LGTBI. El boig dels ocells és la nova novel·la de l'escriptora catalana Care Santos, una novel·la que recrea la vida de l'ornitòleg nord-americà que va introduir els estornells a Nova York. Santos, que per primera vegada situa la ficció a la ciutat de Nova York del segle XIX, explica la vida d'Eugene Schifelin, un home obsessionat per totes les espècies d'ocells que apareixen a les obres de Shakespeare. L'home va tenir l'ocurrència d'introduir els estornells que fins llavors no havien arribat als Estats Units.
I avui dia és l'espècie invasiva més important de totes les que volen pels cels americans. N'hi ha milions de milions i, de fet, els Estats Units gasta molts diners a l'any en exterminar-los. Són un problema. És una novel·la sobre perseguir els somnis i l'abast dels somnis, però també sobre com de catastròfica pot ser una idea, per molt bona que sigui.
Segons Santos, hi havia molt poca informació sobre l'ornitòleg i és per això que n'ha volgut fer una novel·la. L'escriptora avisa, però, que l'obra està plena d'elements de ficció i que ha narrat lliurement aspectes de la seva vida. Esports. El Girona perd per 2-0 al camp del Cádiz en el partit que obria la 21a jornada de la Lliga. El partit ha estat marcat pel vent i el mal joc dels gironins, que han encaixat els dos gols a la primera part. Aquest dissabte jugaran tres partits més de la jornada de primera: Almeria Betis, Sevilla Mallorca i València Atlètic de Bilbao. En handbol, el Freiking Granollers ha guanyat 26-34 a la pista del Guadalajara en partit de la 17a jornada de la Lliga Sobal, i aquest dissabte jugarà el Barça amb el Conca. A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte jugaran dos partits en presència catalana: Bàsquet Girona, Obradoiro i Betis Joventut.
Fins aquí les notícies.
Crims. Nosaltres, dale que te pego, amb això. Que han entrat a robar, que ella no es volia deixar robar, l'han pagada... I que han sigut aquests, oi?
Troben una dona morta a ganivetades, estirada al llit de casa seva, a Vilassar de Dalt. Calaixos regirats i roba escampada.
Tot és un escenari simulat.
No hi ha cap empremta dactilar a l'habitació.
Vol dir que algú les havia borrat. Si era el presumpte autor, el seu marit, es va equivocar. En la seva habitació no trobem empremtes d'ell. És un indici d'aquests invisibles.
Saber llegir l'escena del crim. Això serà clau per saber qui va matar Carme Blanc el 2010. Aquest dissabte a les 9 de la nit a Crims, amb Carles Porta. I sempre en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio... Postdates. I tot reneix quan mor l'hivern. D'obra poètica de Josep Romeu i Figueres. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
Volum, perquè a mi em falla la veu, eh? I està Burbac, ara, que aquí, ajudant-me a portar la finestra indiscreta fins les dues de la matinada, on hi haurà un audiovisual dedicat especialment a ell.
Burbac, ara, que l'autor d'aquesta cançó, de tantíssimes altres, i amb una història interessant. Tres Oscars, dos per Dos Hombres y un Destino, música i cançó, i un altre per la cançó d'Arthur, aquella pel·lícula amb el Dudley Moore.
El soltero de oro.
El soltero aquest. Val. Després, quatre dones, de les quals una, Angie Dickinson. Té gràcia, perquè Angie Dickinson, molta gent ha provocat... coneixent Angie Dickinson, i van conèixer Burbank perquè era el marit d'Angie Dickinson. Sí. Curiosament, mentre estava casat amb Angie Dickinson, és quan va tenir un rollete gran, llarg, amb Marlene Dietrich, i l'acompanyava tocant el piano en els concerts que ella feia amb aquell abric de Marta Cibelina monumental per a Europa, etcètera, etcètera. Ella es posava la Marta Cibelina i després anaven a la trastienda i feien un...
El que
tocaven. I l'Angie Dickinson rodant pel·lícules amb Arthur Penn
i patint.
Bé, és l'anècdota que volia explicar.
És l'anècdota. Sí. Doncs escolta, Héctor, què fem quan comença la segona hora de la finestra indiscreta? Normalment.
Endevina la pel·lícula.
La banda sonora Enigma, participes tu o què? I participes, sí?
Sí. No sempre, però de tant en tant.
Encertes o què?
A vegades, sí. Però quan la proposes tu...
Més xungo, no?
Sí.
Aquesta setmana, no et preocupis, que la cosa està fàcil, eh? Però bé, comencem amb la de la setmana passada, per això, que la va proposar l'Àlex.
Pequín, Xina, El verano del año 1900. Las lluvias se han retrasado. Las cosechas se han perdido. 100 millones de chinos tienen hambre y un violento vendaval de inquietud perturba el país.
Té alguna cosa a veure amb la Xina. Això... I aquesta música, hi ha un oient que ens ha contestat i diu, no, aquesta música és com un huracán. Sí. Dmitri Tiomkin, brutal, sí. Realment. La pista deia... Els dolents d'aquesta pel·lícula no es dedicaven a la boxa. Han intentat trobar l'explicació de gent, no l'han trobat per enlloc. Els dolents eren els boxers, que eren una mena de... màfia xinesa de l'època que va voler fotre fora del país els estrangers i van convèncer l'emperatriu que la mare de l'últim emperador, o la... Perdó, no era la mare, era la... l'àvia.
L'àvia, o la, l'àvia. Sí, sí.
I bé, en fi, que ells eren els que penaven. Però no els hi van prohibir entrar en aquella ciutat, perquè era la ciutat prohibida, no? Naturalment, on hi havia el tro i l'emperador i l'emperatriu. Construïda a les Rozas. Mm. Per què, Núria?
Mama, per què? Perquè l'imperio estava en les Rozas.
Per què les Rozas?
Perquè les Rozas estava, era el lloc ideal per construir Roma, el Cid... etcètera.
I per què aquesta pel·lícula?
Perquè, no sé...
Perquè la va produir Samuel Bronston.
Bueno, pues això, l'imperio. És que jo lo que no quería decir era lo del imperio.
Bueno, pues que és igual, hem de donar la resposta correcta, ja.
L'imperio de Samuel Bronston estava en les Rozas.
I això què és, doncs?
Pues això, 55 dies.
En Pequín. La pel·lícula de Nicolas Ray. La pregunta suplementària deia... Qui va dirigir aquesta pel·lícula també va dirigir la seva pròpia mort. Què era el que va fer per filmar la seva pròpia mort? Relàmpago sobre agua.
Amb el Wim Wenders.
Wim Wenders i ell codirigint i dient stop! S'ha acabat el rodatge abans de morir en directe davant de la càmera. En fi, prou complicat, eh? Perquè no hi ha hagut molts encertants.
Ah, doncs mira, aquesta l'hauria encertat. Aquesta sí que l'hauria encertat.
23 tenim només un aquesta setmana d'encertants. O sigui, que qui dirà un número del 23?
Avui ell.
Héctor.
El 8.
El 8, senyores i senyors, és... Joan Olivella, felicitats!
Felicitats,
Joan Olivella. He de dir que en aquests moments el rànquing dels concursants del programa tenim dos que han fet 59 punts, dos que han fet 58, un de 57 i tres de 56. Uau. O sigui que alerta que encara queda molta temporada i sobretot si responeu bé la pregunta suplementària afegint un punt més als dos si encerteu la pel·lícula. Dit això, arriba el teu moment.
Et toca tu.
I l'Héctor està patint ja, no?, per veure què proposo, però... és que jo crec, Núria i Héctor, que aquest concurs s'ha desvirtuat, eh? Últimament s'ha desvirtuat i ara pretenc recuperar la tradició clàssica pura i dura del concurs, és a dir... un tall i una música, però alerta. Dieu que les meves pistes us emboliquen? Doncs aquesta setmana no hi ha pistes. Per tant, com aneu de cultura popular per identificar això?
¿Cree que no me di cuenta de lo que pasa? ¿Por quién me toma, eh? ¿Cree usted que no sé que si yo fuera una persona importante de este pueblo, aunque ustedes hubieran metido la pata con mi reserva, no me habrían dado ya una habitación y estaría arriba descansando? Pero no soy nadie importante, sino un humilde reportero de la revista Rolling Stone que ha venido a entrevistar en exclusiva a Michael Jackson para que lo publiquen en todas las mejores revistas del país. Disculpe. Iba a titular mi artículo Michael Jackson sentado en la cima del mundo, pero creo que ahora lo voy a titular Michael Jackson se sentará en la cima siempre que no se le ocurra ir al hotel Beverly Palm, donde no se admiten negros.
A mi me la poses sense pista i no... Jo perquè sé quina és, però no,
jo
eh?
Jo no la identifico.
Molt difícil.
No. De veritat?
De veritat. Sí.
Aquesta música, aquest ritmillo, Uri, tu sí, no? Home, per favor. Doncs ho sento aquest boicot que estic fent a alguns d'aquests que van al capdavant de la classificació.
En canvi, altres ja estan escrivint.
Tenen segurament.
De temps fins divendres de la setmana que ve, a aquesta hora, però... Clar.
Però, clar, el tema és... no donaré pistes, però he de fer una pregunta, perquè, clar, el punt suplementari...
Clar.
I potser aquesta pregunta us porta una mica de pista, però poca, perquè també l'he buscat molt punyetera.
A veure...
Diu, no jutgeu aquesta pel·lícula si no voleu que ella us jutgi a vosaltres.
Uau!
Bueno, els que vulguin intentar-ho, què han de fer? Sí. Doncs facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o twitter@finestracr. Hem d'alterar una miqueta els bioritmes.
Per qualsevol cosa, demanar venir al programa, escriure'ns i explicar quina és la pel·lícula de la vostra vida, comentar coses, demanar temes musicals.
Això és el que anava a dir. No us faci vergonya, sisplau, escriviu-nos, l'Hèctor ha vingut i ara ha de marxar perquè és tard i els transports s'acaben i perillen i tot això. Tu has passat bé, Hèctor?
M'ho he passat molt bé. Ha estat un luxe estar amb vosaltres, en viu, amb la Núria, l'Alfons, l'Àlex, la Sílvia, l'Oriol...
I ja veus que aneu canyats i que ai, quasi no t'hem deixat posar frases, pobre. Però...
No, molt bé, molt bé. Molt recomanable. Escriviu i vingueu.
I porteu menjar.
També.
Ha saltat un precedent, eh?
Ja, ja.
Doncs, Hèctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I gràcies per seguir-nos també a la distància o quan sigui. I espero que tornis bé a casa, vaja.
Gràcies.
Que ens haguessis escoltant.
Cuida't molt, sigues feliç.
Vosaltres també.
I vés a veure Joyland.
Vinga.
La finestra indiscreta. Las películas son sueños que jamás olvidas.
Aquesta setmana tothom dempeus, perquè arriba Steven Spielberg i els Fabelman.
¿Qué parte te ha gustado más?
Coneixerem millor a Michelle Williams, la seva protagonista.
En el nombre del Padre.
Ens acollonirem amb la niña de la comunión. I de propina tindrem a Naomi Kawase.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Ai, doncs ara ens hem quedat els tres aquí solets escoltant aquesta música més relaxada. Hem entrat en una altra fase del programa.
Sí, més tranquil·la.
Que maco, Hèctor, escolta.
Sí, m'ha agradat molt.
De veritat, seguiu escrivint i veniu perquè ens ho passem molt bé.
Bueno, tenim llista d'espera, O sigui que...
Sí?
Sí, sí.
Doncs hem de seguir endavant amb les estrenes i, home, no totes són de la brillantor i la importància de Steven Spielberg, però també necessiten el seu moment a la finestra indiscreta, com per exemple aquesta, La niña de la comunión.
Es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito.
Hace unos años unas niñas también se encontraron con ella. Empezaron a decir que la niña se les aparecía por todas partes y que quería llevárselas con ella y hacerles daño.
Estaba aquí.
¿Es Anabel en Tarragona?
Anabel en Tarragona.
La nina. Com es diu?
Ah, Anabel, val. Sí.
Clar, no. És bastant. No es pot negar. Però bé, La niña de la comunión, pel·lícula de terror, allò de cabo a rabo, però també una miqueta el tema del coming of age, no? Que s'acostuma a dir. Ben feta, ben produïda, ben rodada. Escolta, no diré res d'això. Llocs comuns, però... Bé, si t'agrada el gènere, aquesta és de les que has de veure. L'ha dirigit el Víctor García, que és un director d'aquí.
Res a veure amb el director de teatre de fa molt de temps que feia coses amb la Núria Espert.
No és el hijo de... És el fill del García Sánchez.
Sí, però no el director de teatre de la Yerma i de tot allò.
Evidentment, aquest seria el seu besavi, en tot cas.
Sí, sí.
Doncs Víctor García, que tot i que és català, ha tingut molta carrera als Estats Units, allò fent pel·lícules de Hellraiser i coses així. Ara
Revelations.
Efectivament. I l'Edmond Rock, mira, un amic del programa, doncs li ha produït aquesta pel·lícula i ha vingut a presentar-la amb la seva protagonista, la Carla Campra, que és com allò la
actriu
jove que... No, no és la nina, és la nena que troba la nina, en aquest cas.
I les dues filles de l'Edmond que surten a la pel·lícula també estaven a l'entrevista.
No hi eren, i és que...
Sara i Olímpia.
Surten moltes nenes i no sé quines són. Li hauré de preguntar la propera vegada que el vegi. Bé, què ens van explicar d'aquesta pel·lícula? A veure.
Sí, tenia molt clar que volíem mostrar un Espanya en una època de transició, molt als començaments, no? On les noves generacions intenten trencar una mica amb el que ve a ser el passat, no? Imposat del país, i una mica doncs, sortir una mica de treure's de sobre, una mica la motxilla de he de seguir, no, jo no vull seguir els els passos de les meus pares. No? Jo vull algú nou, algú diferent, algú més il·lusió, algú que m'il·lusioni una mica, no?
Bé, és que això que comenta el Víctor és important, sobretot per al teu personatge, no? Perquè és una pel·lícula que, i esto lo digo como un elogio, se toma mucho más tiempo del que estamos acostumbrados normalmente al cine de terror, si es que le podemos llamar realmente película de terror, creo que abarca muchos temas, ¿no? Pero a desarrollo de personajes, a tu familia, tu hermana, tus padres, es decir, realmente... pues no solo es una película de género puro y duro en ese sentido, es mucho más rica en matices y bueno, en desarrollo de personajes sobre todo.
Uh-huh. Sí, o sea, la historia de Sara es una chica que llega a un pueblo porque sus padres cambian de trabajo y de repente ella se encuentra fuera de lugar completamente dentro del pueblo y tiene que encontrar su sitio y conoce a la Rebe, con la que se entiende muy bien.
Has dit això dels 40 anys, clar, jo en tinc 39 i és veritat que alguna cosa potser em queda una mica lluny, però d'altres la recordo perfectament, no? Ja siguin músiques o la revista Superpop, és a dir, era la revista de la germana, no? I sí, sí, claro. I pensava, tu, Carla, què tal vivistes tota esta adaptació a esta cultura que, claro, por edad, pues no te tocó vivir, porque no es lo mismo que hacer una película de época súper antigua que nadie hemos vivido, sino que le hiciste con gente que sí, que vivió eso, ¿no? Y para ti debía ser nuevo. ¿Cómo se vive este proceso?
A ver, en realidad hay cosas que tampoco son tan diferentes. Al final creo que las historias un poco de la gente suelen ser las... O sea, siguen siendo las mismas, pero cambia mucho el contexto. Y aún así yo también, aunque soy de una generación completamente diferente, sí que existía la super pop cuando yo era pequeña. O sea, no sé si sería el mismo tipo de super pop o a lo mejor al mismo nivel de importancia que tenían en ese momento... pero sí que existía. Y luego también están como los juegos estos de arcade, también yo me iba a jugar al donde el típico sitio donde están los bolos, pues ahí también hay un montón de juegos, no es igual, pero es similar.
Es parecido, sí. Es verdad, claro, pero tú eras molt de sala recreativa, tú,
jo, o sí, jo sí, jo fins que va entrar una consola a casa, van passar... Jo, de fet, la primera consola que em vaig comprar me la vaig pagar jo, realment a casa no teníem... No, de fet, no, la primera consola que vaig tenir, mentiria molt fort, va ser un Atari.
Un normal, sí, sí.
Que era una palanqueta amb un botó per la gent que no... per la gent que no té 40 i pico tacos. I era un botonet i una palanqueta, i els jocs eren realment molt avorrits, però bueno, i realment, clar, tu anaves als salones recreativos, no? I allò era, vamos, amb monedes, moltes monedes de 5 duros, no? I vinga, i anar a jugar.
Sí, sí, va, però sí. T'he de dir que era una mica timo, si ho penses en perspectiva, no? Et posaves 100 sí, peles i duraven un
minut. Sí. Després hi havia sempre el típic crack, no? Que estava allà, que el veies allà, que hi havia gent fent corro, perquè era com el mega crack, no? I aquella era com l'estrella que s'havia passat no sé quants nivells, però en realitat, sí, el temps de vida que tenies en una partida d'aquestes era més aviat breu.
Carla, claro, tenies ja experiència antes d'esta pel·lícula, però aquí protagonista absoluta, i además el concepto este que llamamos Scream Queen, entre comillas, te toca llevar el peso de una historia de terror potente, y ya se sabe lo que pasa cuando eres protagonista de este tipo de películas. Te toca sufrir, mojarte, correr, bueno, en fin, háblanos un poco de tu experiencia a nivel mental y físico, vaya, el rodaje.
Yo es que soy muy kamikaze, o sea, yo en mi vida en general me lo paso pipa, pues desde muy pequeñita siempre he estado por los suelos, yo, las típicas faldas vaqueras, mi madre se empeñaba en ponerme faldas vaqueras y yo me encargaba de romperlas todas porque estaba todo el día trepando por los árboles y tirándome por todo. Siempre he sido muy así, muy mono en ese sentido. Entonces, luego en verdad, o sea, había momentos, Víctor, no sé si te acuerdas, yo creo que sí, pero hubo o sea, me puedes enseñar cosas de todo, especialistas y todo esto, y al final yo hago lo que me da la gana, en plan, yo cojo, me tiro y que sea lo que tenga que ser. O sea, yo siempre he sido muy kamikaze para eso. Y además hubo un día que hasta me hice daño en el cuello porque soy muy bruta. Y entonces, para mí, realmente a nivel físico, me lo paso muy bien haciéndolo, porque yo me divierto mucho, o sea, haciendo ese tipo.
¿Eh?
Sí,
no mucho. Lo sufres, lo disfrutas.
No, me encanta, además sí, vale. Me parece súper... O sea, prefiero eso antes que de repente... también es que, bueno, depende del tipo de historia, pero a veces si tienes que estar sentado sin hacer absolutamente nada y solo reaccionando cosas, yo a veces siento que me muero, que me derrito, digo, jope, ¿dónde me puedo tirar al suelo y rodar? Yo qué sé, yo por hacer la croqueta, yo me lo paso bien así.
Tu has passat bé fent la selecció musical o què de la pel·lícula? Triaves tu les cançons?
Sí, vam fer una feina important, sí, més enllà de la banda sonora que va composar el Martí Mont. Vam intentar fer com un viatge realment al passat, intentar doncs, d'agafar hits, de coses que ens transportessin en aquella època, no? Doncs tenim a la Unió, tenim els Toreros Muertos que sonen en un bar també en un moment donat.
Èxtasi.
I després, òbviament, la festa bacalanera. Que aquesta va ser una decisió realment quan estàvem ja fent el so de la pel·li, vam dir que aquí necessitem que això la gent es vingui amunt, que tota la gent de la nostra quinta estigui amb el peu toc, 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 no? Una mica que...
Sí, no, però la veritat és que ho deia abans, que aquesta escena, realment, perquè quan veus escenes de festa moltes vegades penses, ui, me falten extras o me falta passió, per dir-ho alguna cosa, saps? Es nota que... I en aquesta no, es notava ese ambiente cargado, ¿sabes?
Es que la realidad es que el ambiente estaba cargado, ¿eh?
I vam rodar en època Covid i tots aquells figurants portant, que tots havien passat pels tests abans d'entrar, tots entre toma i toma, tothom a posar-se la màscara, tothom va ser un... No va ser fàcil.
Ostres,
era ser complicadet.
I era una discoteca de verdad y éramos mucha gente y hacía mucho calor. O sea, sí que... O sea, era ambiente de discoteca total.
Sí,
de discoteca pasada, porque no...
Sí,
o sea...
sí, claro, de cuando la gente fumaba.
Clar, tenim fumant, sí, claro. Això és l'època és el que té.
Heu rodat a Corbera, m'han comentat.
Sí, Corbera d'Ebre, sí.
Perquè, bueno, Edmond és el productor de la pel·lícula, que també el coneixem molt a la finestra, i com li agrada descobrir llocs, localitzacions, és un gran buscador, no?, per Catalunya. Què tal ha estat rodar allà?
Fantàstic. Va ser... Havíem de buscar un poble per guió que hi hagués una església, que tingués un paper predominant dintre de la geografia.
Bé, és que està... L'església domina el poble d'una forma marrollera, no?
Sí,
una mica,
exactament. Sí. Llavors, quan el Marc Pou, el director d'art, ens ho va proposar, va dir, mira, tio, si anem a Corbera d'Ebre, és que pràcticament la càmera la pots posar on vulguis, perquè intervenció és mínima, i tens una església en un turonet i no sé què, i clar, vam anar allà, ens van acollir superbé, i vam veure allò, vam dir, vale, ja tenim la nostra base d'operacions, és aquesta, després ens vam anar movent, vam anar a altres llocs al voltant, després plató, però el que és el gruix del poble està tot rodat a Corbera.
Ara faré una pregunta sense intentar entrar molt en el que és dins de la pel·lícula, és a dir, sense desvetllar massa, no? Però m'agrada també la pel·lícula, diguem, la consideració que té per l'amenaça, no? Hi ha una amenaça que, bueno, fa certes aparicions, però arriba un moment que, sobretot a través de la Carla, no? L'intent de comprensió de qui és aquest personatge i per què se comporta així, no? Tu, com te verías reaccionando ante una situació com esta?
No sé si reaccionaría como el personaje, la verdad.
¿No?
No.
¿Te dan yuyu estas cosas o qué?
No, que va, para nada. De hecho, siempre, o sea, he sido la típica que por pasármelo bien con amigas quería que me pasase algo haciendo una ouija en un cementerio. O sea, quería ver algo, pero... Y las hacía. De hecho, hasta tenía una tabla de madera de una ouija de verdad.
Sí.
Tallada como... Pero no haría lo mismo que el personaje.
Vale.
Aún así no lo haría.
Dejémoslo ahí. ¿Esto era adaptació d'algun mite que ja coneixeu o ha sigut més o menys inventat?
L'única premissa que teníem és una llegenda urbana d'això, de la Niña de la Comunión, que ve a ser una mena de la Niña de la Curva, però sense més background ni més història, i volíem una nina. Això eren els ingredients que ens van demanar. A partir d'aquí ja el Beto Marín i jo ens vam posar a donar-li voltes i a escriure els tractaments que s'acabarien convertint amb el guió del Guillem.
Val. Escolta, no sé, potser acabeu arribant a l'univers Expediente Warren, si aneu fent així una mica...
Bueno, jo suposo que això està allà, però en qualsevol cas depèn de la gent i de les ganes que tinguin de seguir coneixent la història d'aquesta nina, els nostres personatges, en realitat.
Doncs escolta, animem a la gent a que vagi a veure La Niña de la Comunión, perquè és una pel·lícula de terror realment molt ben treballada a nivell visual, a nivell també de personatges, i per tant us felicito, perquè no sempre s'aconsegueix, i que la gent la vagi a veure.
Moltíssimes gràcies.
Víctor, Carla, moltes gràcies, i nada, hasta la pròxima.
Un plaer.
Gràcies.
Benvinguts al rock de la Finestra Indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss.
One last kiss.
Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Jolo. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar allí.
Escúchame con atención. Es una emergencia. Soy el capitán Brody Torrance.
Digo el capitán Brody Torrance, però podria dir capitán Gerard Butler, perquè aquí és ell el que mana i prou i s'ha acabat. Una de les millors entrevistes que he fet a la meva vida, Gerard Butler, quan va anar a Sitges a presentar el Fantasma de l'Òpera, que era l'època que encara estava bé i tot plegat, i bueno, està molt agradable i molt. Però aquí, realment, o sigui, a banda de que fa anys que fa pel·lícules de segona categoria, al fons...
Sí, però és que, mira, la vam anar a veure amb l'Àlex,
sí,
els
sí.
dos pensant que anàvem a veure un telefilm que
el Piloto, sí, es diu, eh?
Que és el que és, en realitat... Però a la vegada vam sortir dient el Gerard Butler s'ha convertit en el Tom Cruise de la sèrie B. És a dir,
efectivament.
Fa el mateix que Tom Cruise, en cutre, perquè ell no té els recursos i tot sí. això, però tot i així li sap donar una mínima dimensió a les coses com fa Tom Cruise amb les seves pel·lícules. És a dir, sembla que fins i tot sàpiga el que fa.
És que en el fons, mira, jo... És una pel·lícula que em sembla una tonteria de dalt a baix, una pel·lícula de Petit Pelayo de fa 40 anys, de programa doble, tal i qual. L'has vist mil vegades, separatistes de no sé què. Bueno, però la gràcia és que li posen tant entusiasme que arriba un moment que t'agafen de la mà. I a mi, que no m'agrada Top Gun Maverick, per nada, nada, però se li ha de reconèixer que Tom Cruise és... Ara, en aquests moments, tothom ha desertat del cinema, no? Però Tom Cruise fa pel·lícules pels cinemes i per un públic que va al cinema. Jo crec que aquesta pel·lícula és el mateix de sèrie B.
Hem patit.
Però són els últims de Filipines, sí, efectivament.
Sí, sí.
No?
O sigui, bé, és una manera de dir-vos que si us agrada el cine d'acció, d'aventures, desacomplexadíssim total, mira, aquesta, doncs, tu passes bé una estona i ja està. I si no, doncs a fenomena.
Verá, esta mañana estuve en el hospital y cuando volví a casa, detrás de nuestro barrio, detrás de Vista... Encontré una oreja.
¿En serio? ¿De una persona?
Sí, he pensado que debía traérsela.
Bien hecho. Vamos a ver. Sí, es una oreja humana.
Em fa molta gràcia perquè aquesta...
Això no és la banda sonora Enigma, ho dic perquè la Núria ja estava dient «Ah, una orella, sé quina és!»
Serà de John Ford, aquesta pel·lícula?
O serà John Ford.
O serà John Ford in person.
Doncs és bastant. I mira, estic pensant que això que estem escoltant és Amor a quemarropa i és un altre Hans Zimmer dels estranys, diguéssim. Héctor, si ens estàs escoltant allà on sies, això és un altre Hans Zimmer. Doncs escolteu, a fenomena. Demà, El vuelo del Fénix. Mira, pilots...
És la mateixa història que El Piloto. Clavada.
Sí, sí.
Demà al migdia, a les 3 del migdia, i a la nit, doncs, Terciopelo Azul, a les 11. Dilluns, Pat Garrett i Billy the Kid, a les 4 de la tarda. Dimarts, My Fair Lady, mira, estàvem
parlant
aquí...
d'Audrey
Hepburn. Sí. A les 4:10...
Però tot això parlàvem quan no ens escoltàveu,
sí, estàvem parlant de Portes cap endins.
Sí.
Ah, i el dimarts també hi ha Amor a quemarropa, això que sentim, a 7:45. Dimecres, Psicosis, a les 4:20. Núria, i com sempre, a la nit de divendres, una pel·lícula de terror estimulant, The Wicker Man, l'original, a les 11 de la nit. La
Christopher Lee.
La del Corin Hardy, es deia? Sí, doncs aquestes són les recomanacions de Fenòmena. Escolta, si no teniu estrenes i tampoc aneu a Fenòmena i esteu a casa malgrat que Netflix...
I no esteu enfadats amb les plataformes que no us deixen compartir
us boicotegen
amb
el compte.
Altres persones.
Doncs bé, això.
Los primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
No estarán sospechando de nosotros, ¿no?
Es que solo veo sospechosos. Soy incapaz de ver vecinos, amigos...
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacían en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial.
Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar.
Ah, per cert, ara que sento la música, això és una recomanació personal meva, perquè, escolta, recomanacions musicals. Avui ha sortit el nou disc dels In Flames, el gran grup del death metal suec. Hem començat amb power metal i ara estem amb death metal.
Death metal, vale.
Forgone, es diu, perquè mira, com ningú més en aquesta vida els recomanarà en aquesta ràdio, els recomano jo, In Flames. Poca cosa a la plataforma, Núria, també t'ho dic.
Sí. Bueno, doncs tanta mandanga amb les plataformes.
I poca cosa que
portem setmanes fluixetes.
Sí.
Algo está pasando.
Sí.
A Disney Plus s'estrena el dia 15, ho hem sentit ara, La xica invisible. És una sèrie thriller de crims protagonitzada pel Daniel Grau i jo, l'Alicien que li trobo buscar, és un policia que investiga una desaparició i l'ajuda la filla, que és amiga de la persona desapareguda, que és la Zoe Stein, la protagonista de Mantícora, i que és una actriu que a mi m'interessa seguir a partir d'ara. A partir del dia 15 la teniu. A l'HBO, tercera temporada de El Padrino de Harlem, la sèrie amb el Forest Whitaker, novena de The Flash, imagina't ja. I el dia 13 arriba la docusèrie La casa que construyeron los dragones, per si voleu saber com s'ha rodat la primera temporada de House of Dragon a l'HBO.
Si em permets un comentari. Sí, ja no me'n recordo el moment en què vam dir, bueno, això és una pel·lícula directa a videoclub, sí, directa per vídeo, directa per vídeo. Les plataformes, aviat, podrem dir, esta és una pel·lícula de plataformes, i no...
I poca cosa més, no?
I poca cosa més.
A Amazon Prime, Somebody I Used to Know, és una comèdia romàntica protagonitzada per Alison Brie, que a mi és una actriu que m'agrada molt, però trobo que està fent una cosa una mica malament, és que el seu marit és director, és el Jeff Baena, i fa totes les pel·lícules amb ell o el millor amic del seu marit, que és el Dave Franco, el germà del James Franco.
Sí.
I està fent unes porqueries de pel·lícules que deixa estar aquests dos i fes la teva carrera, que ets una actriu magnífica.
Plataformes, territori basura.
Somebody I Used to Know.
Bueno, no...
Deixa'm fer conya.
No exageris, home. A Netflix, Bill Russell, La Leyenda, un documental, si us agrada el bàsquet i tot això, ja que aquesta setmana hem vist el rècord de LeBron James, doncs escolta, recordeu que va haver un jugador que va guanyar 11 anells i dos d'ells com a entrenador-jugador. Si això ho fes LeBron James ara, mare meva, doncs ho va fer Bill Russell, i podeu veure aquest documental perquè més parla de drets humans, drets civils, que era un gran activista. I per acabar, la comèdia romàntica Tu casa o la mia, que alerta, la protagonitzen Reese Witherspoon i Ashton Kutcher, val? La comèdia és d'aquelles vulgars de tota la vida, un viu a Los Angeles, l'altre a Nova York, i decideixen intercanviar de casa, intercanvien les vides, bé. Però he descobert dues coses molt importants. Primer, Ashton Kutcher ha deixat de ser un nen, és a dir, aquella cara de nen que tenia s'ha operat o s'ha fet alguna cosa i de cop s'ha fet gran, però molt malament.
Com Madonna.
I Reese Witherspoon, el que he descobert és que ara la seva carrera ja està en el punt en què ha de fer comèdies romàntiques amb Ashton Kutcher. Per tant, malament notícia.
Tot,
ja
tot
passant
malament.
Allò que tu deies, les estrelles d'avui dia no duren més de 3 anys.
Ja.
Doncs,
res ha durat una mica més, però ja no.
Sí, però
ja
poquet. Bé, no hi ha res com les estrelles d'abans.
Hola, Hacks, viejo amigo.
¿Quién eres tú?
Permitid que me presente, soy Lisístrata, la responsable de esta acción.
¿Lisístrata? ¿Lisístrata?
Sí, señor, una hembra turbulenta y peligrosa, posiblemente confabulada con los espartanos. Se sabe que ha participado en actividades en contra de la carrera de armamento y también en contra de la subida del precio del queso de tetilla.
Bueno, basta ya, ¿pero qué coño hacéis ahí arriba, eh? Venga, estamos en guerra contra Esparta. ¡Baja inmediatamente, te lo ordeno!
No podemos, noble Hax. Las mujeres hemos hecho un juramento.
¿Pero qué están diciendo esta panda de locas? ¡Que hable la terrorista!
Con ustedes, la Orquesta Mondragón.
A veure, heu identificat les dues veus que estaven dialogant.
Jo una, sí, era Maribel, no? Maribel Verdú.
I ell no.
No, ell no.
Javier Gurruchaga.
Ah, doncs pues no.
L'Orquesta Mondragón.
Ara favor, sí, però...
En la pel·lícula del Francesc Bellmunt, no?
Sí, efectivament. Lisístrata. Bueno, una de les últimes coses que va fer el Bellmunt, eh? No, la cosa va de Javier Gurruchaga perquè fa 65 anys, mira, el més jove. Però fa tant de temps que està en funcionament que pensava que
tindria
que
anunciar
els 85.
Sí, exactament, ja, no?
En fi,
ens alegrem per tu, que només tens 65.
De tota manera, reconeixent que va fer un gran Golfos de Roma al teatre i el rei Pasmado feia una aparició també molt estel·lar, a Tirano Banderas em penso que també, però... En fi, i Cantinflas, sortia Cantinflas amb l'Òscar Jaenada fent del propietari del circ, o sigui... Bueno, és igual, era per felicitar-lo.
Felicitats.
Javier! On estàs? Maribel! Quines coses has fet, Maribel, de la teva vida?
Ritme de twist per una finestra molt 60s.
Pues lo que no comprendí era por qué a lo largo de la historia de las brujas estas siempre eran pobres cuando pueden conseguir todo lo que les apetezca.
Eso es, porque eran apenas unas aprendices como nosotros.
Gracias.
Podemos apagar las luces de la calle, pero no podemos convertirlas en oro.
Bueno,
Doncs bé, hem tingut oient avui, l'Héctor. Ui, mare meva, com que s'acabi ja aquesta nit, perquè és està la veu...
T'has excitat molt, jo pensava, fa una estona, crida molt. No arribarem al final.
No arribarem.
Bé, hem tingut l'Héctor, però ens segueixen escrivint, en aquest cas la Betsy Alabar, que ha escrit una carta molt divertida, Núria.
A veure.
Bon programa. No cal que em presenti massa, perquè ja us he escrit algunes vegades i també he concursat, sense sort, entre parèntesis, és una indirecta, Àlex. Però era amb pseudònim i ara em presento com està manat. Soc la Betsy, que ve de Betsabé, cosa de família, perquè l'àvia ja es deia així. La meva àvia materna de Camp de Bànol, on tenia fama de curandera i alguns la deien la bruixa bona. Parlo de fa molt. I jo no he heredat la feina de bruixa bona, però a vegades penso que també ho sóc, perquè moltes coses que passen ja les sé abans, i si no les he pensat igual. M'he dedicat a llegir molt i no m'enrotllo, però sempre he buscat pel·lis de bruixes. Com que demaneu pel·lis que ens agradin molt, jo he anat a Perles de bruixes, i no només les que em semblen millors. A veure, no diré La bruja novata, perquè quan la veus de gran ja no l'aguantes. Diré les que sempre estan... Les que sempre estan igual de bé. Una per savis és Dies Irae, la de Dreyer, La brujeria a través de los tiempos, evidentment sensacional i muda, la millor. Però apunteu aquestes qui vulgui. Les brujes d'Eastwick, les més feministes. La bruixa de la tele, Samantha, que a lo tonto és com M'enamoré d'una bruja, una delícia amb King Novak que no li treus ull. I més, Cuando fuimos brujas, raríssima, de la Bjork. Les brujes de Zumarragurdi, la pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia, que sembla un disbarat, però tot és veritat. I les bruixes de La semilla del diablo, que fan més por que cap, excepte la de la Enya Taylor-Joy, que és una cabronada de la por que fa. Jo no sóc aquest estil de bruixa, eh? I una debilitat meva, la Mari Sempere, de Bruja más que Bruja. Teniu prou? Home, aquestes cartes...
És una delícia aquesta
mai
carta.
Mai en tindrem prou de cartes com aquesta. No,
que se'n recordi de Bruja abans que Bruja.
Sí.
És sensacional. Doncs això que estem sentint és allò que ballaven l'equip Novak i William Holden a Picnic, és una pel·lícula que la... Fa una estona, no sé per què...
Hem parlat d'ella, és veritat.
I ha dit això, s'ha envellit molt malament.
Sí, diu, La bruja novata no s'aguanta avui dia. Ostres, Núria, Picnic no s'aguanta avui dia.
No s'aguanta avui dia.
Ai,
però
quina
és
llàstima.
Aquella
camisa desgarrada.
Sí, sí.
Bueno, de totes maneres, hem de dir una cosa. 13 de febrer del 1933, a Chicago, Illinois, és quan va néixer Kim Novak, la protagonista de Picnic. Ulls, veu, esquena i categoria humana. 90 anys de Kim Novak.
Ja, sí. No, és que fa por, eh?
Bueno, en fin, me entra como vértigo.
Madre, hábleme.
No.
Dígame qué le sucede. ¿A dónde va?
No puedo decírselo.
Cuando se arrojó a la bahía no sabía dónde estaba. Lo adivinaba, pero no lo sabía.
No me tiré, me caí.
¿Por qué se arrojó? ¿Por qué se arrojó?
No puedo decírselo.
¿Por qué se arrojó? ¿Qué sentía dentro que le impulsó a tirarse?
Por favor.
¿Qué?
Por favor, no me lo pregunte. Vámonos de aquí.
Tell me. Madeline, tell me.
No.
Madeline, tell me what it is. Where do you go?
No, I can't tell you.
What takes you away? When you jumped into the bay, you didn't know where you were. You guessed, but you didn't know.
I didn't jump. I fell.
Why did you jump?
No, I can't tell you.
Why did you jump? What was there inside that told you to jump?
Please.
What?
Please don't ask me. Get me away from here.
No és bruixeria. És el contrast de la mateixa escena...
Però està molt bé que heu posat el diàleg per saber, però després per sentir les seves veus.
Les veus de James Stewart i de Kim Novak.
Que per cert...
Estaven junts a M'enamoré d'una bruja i també a Vértigo.
I que a Picnic, la primera vegada que apareix, sí que és un moment meravellós que s'aguanta, eh? Vull dir, quan està a la finestra rentant-se el cabell i de cop i volta se tira cap a darrere, bueno...
Però és que va haver 10 anys, eh? L'home del braç d'or, Picnic, Pal Joy, Vértigo, M'enamoré d'una bruja, un extraño en mi vida, servidumbre humana, bésame tonto.
Va ser un carrerón.
I va acabar amb Marlene Dietrich. Gigoló.
Doncs mira, tinc aquí el Twitter obert i la Maribel Raya diu: ho sento molt per Buc Bacarac, però estic contenta per l'homenatge que li fareu, que li hem estat fent, evidentment.
I que li farem en l'audiovisual d'aquí una estona.
Correcte, i el Francesc Accensi diu: no ho veig jo tan clar, però creuem dits, perquè ens envia un tuit que diu: el 2020, quan va arribar la pandèmia, es va anunciar la mort del cinema. Tres anys després, Disney perd 2,4 milions de subscriptors. Netflix impedeix compartir els comptes i Top Gun i Avatar arrasen a la taquilla. Diu, no serà la bombolla de l'streaming la que ha explotat? Ho hem estat explicant avui.
Sí.
Hem anat deixant algunes pistes o com a mínim temes a considerar i a mirar atentament què passa al nostre voltant. Nois i noia. Hi ha una curiositat. Kim Novak va néixer el 13 de febrer del 1933 i un dia abans va néixer el director d'aquesta pel·lícula.
Es precisa convencerle para que suspenda la reunión.
Exacto, no hay más remedio.
Por encima de todo, se trata de evitar la provocación.
No, habrá que organizar un servicio de orden con los estudiantes.
Vaya solución.
La no violencia, siempre con la no violencia.
Nuestra fuerza está en la calma y en el respeto de las leyes.
Las leyes que han hecho ellos.
Ya decía yo que esta sala me olía mal. Parece un golpe preparado.
¿Un golpe preparado por quién?
Defendemos el desmantelamiento de las bases extranjeras, la CIA y...
¿No vas demasiado lejos? Esos extremistas son unos infelices engañados.
Constantí Costa-Gavras, Zeta, és el moment, o sigui, si a tu t'aguanten les pel·lícules de Costa-Gavras, de...
Això me'n parla amb la Núria i...
La confessió, estado de sitio, secció especial...
No. Són, no. Pateixen bastant, són no. molt... De
són molt conjunturals. Sí. Són molt del moment i no s'aguanten gaire.
El que passa és que...
S'aguanten més les pel·lícules de Costa-Gavras que són negres o atemporals.
Los
o...
raíles del crimen, sí. Sobre un hombre...
Sí.
La caja de música...
No, però en tot cas són més... Tenen més sentit, perquè les polítiques s'han quedat molt
antiquades. El que passa és que sempre és interessant el que ens expliqui ell, perquè quan us sorpreneu tant dels 90 anys de Quim Novet, diu, ostres, aquest senyor que vaig entrevistar fa poquíssim a Sant Sebastià ja té 90 anys, si era una cosa, una vitalitat i una saviesa.
Una mostra. Senyora, a Yves Montand.
Sí, Yves Montand es un
bueno, Yves Montand es un señor en definitiva,
sí,
claro.
Es un falta, es algo que es un alguien desapareció, algo muy importante desapareció al cine, el canto, la música francesa, sí, sí. Es un voto total.
Y añora el tiempo que trabajaba con Jorge Semprún.
Pues Semprún traemos de mucho tiempo de encontrar una historia para trabajar otra vez. Jorge es un amigo, es además alguien que admiro mucho. Y pensamos siempre de encontrar una historia que le gusta y que me gusta para hacer juntos. Uh-huh.
Puesto que usted nació en Grecia y luego rodó con todos los problemas que supuso Zeta en un momento determinado, ¿no ha sentido tentaciones de volver a hablar sobre Grecia en su cine de nuevo?
Sí, pero es difícil. Mira, yo soy fuera de Grecia de casi 50 años. Y claro, es una otra sociedad completamente distinta, no un acento más, no la, al menos que yo debería ser una película de mi juventud, pero películas biográficas no me gustan mucho.
Yeah.
Pero seguramente que un día me voy a hacer una película, ¿sabes? En Grecia, seguramente.
Pero a lo mejor los años de
Arcadia. Jorge,
los años,
mucho.
Los años de Arcadia a lo mejor también podrían ser una película, ¿no? Los años de la Arcadia auténtica, quiere decir.
Seguramente. Estos años fueron años muy, muy interesantes, sí.
Uh-huh.
Jorge siempre me dice, ay, ¿qué hacemos una película en Grecia?
Déjeme hacerle un comentario final con respecto a Arcadia, y es que tiene una. Siempre nos olvidamos de un elemento que a veces está muy mal usado, pero que cuando está bien utilizado es un gran sostén de películas también. Podríamos hablar de fotografía, de muchos otros actores, etcétera, pero hay una banda sonora en Arcadia que me gusta, como me gustó también en Amén, del mismo compositor, y que no es muy conocido aquí. Y me gustaría saber por qué trabajan juntos y qué.
Mira, Armand es un personaje que hacía música por balletos solo. Y yo entendí esa música, la encontré y dije, hacemos una película. Yo no sabía cómo hacer una música para una película. Y finalmente hemos trabajado mucho y lo hacía muy bien. Y pensamos que es un grande músico. Porque pienso que por una película, la banda sonora es un personaje importantísimo para una película. Y si no es bueno, no es bueno para la película tampoco.
Uh-huh.
Y con Amar nos entendimos muy bien. Estos músicos que vienen me proponen pequeñas
piezas
uh-huh. Y va, no va, empieza otra vez y finalmente nos juntamos una pieza que va muy bien con las imágenes, todo eso, que es un trabajo que no se hace siempre con los otros músicos.
Finalmente, ya para despedirlo, señor Costa-Gavras, la película es muy seria, pero usted ha mencionado que la película tiene humor, y efectivamente tiene humor. Desde luego, si hubiera sido inglesa, probablemente hubiera sido un humor mucho más exagerado y a lo mejor sería como el quinteto de la muerte de Alexander McKendrick, pero entraríamos en un terreno totalmente paródico ya, ¿no?
Sí.
Es francesa y es mucho más cartesiana.
Sí.
Entonces, de todas maneras, yo encuentro que está muy bien siempre. Tener la capacidad de introducir los elementos de humor necesarios para que una película se distienda y la podamos mirar con un poco más de distancia.
Yeah, absolutamente. Yo digo siempre que la, es una tragedia que vivimos todos, que no sé, algunos en nuestra sociedad. Entonces, la película es una tragedia, pero en cada tragedia hay una parte de comedia. Uh-huh. Esta parte de comedia...
Los italianos lo saben muy bien.
Claro, da la esperanza. Uh-huh. Porque hay comedia, hay esperanza. Y porque yo quería que sea humor en esta. Pero no es un humor que viene del actor, pero un humor que viene de las situaciones que crea el actor o situaciones en cuales el actor se encuentra.
Aunque son paradójicas.
Exactamente. Uh-huh.
Muchas gracias por acompañarnos. Felicidades por Arcadia. Suerte, éxito y a trabajar con Semprún.
Gracias a ustedes, seguramente.
Buenas noches.
Buenas noches.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tinc la finestra oberta a un quadrat de cel blau on passen lents els núvols i ràpid els ocells.
Los muertitos de Jurí.
Muertitos, molt muertitos.
Però és un Spielberg. Tornem a Spielberg gairebé, eh? Ha coincidit l'estrena amb la mort dels 83 anys d'una de les mares de Spielberg, en aquest cas la mare del nen d'Encuentros en la tercera fase. Melinda Dillon, que jo no pensava que fos tan gran, 83 anys ja. En fi, va ser dues vegades finalista a l'Òscar, una per aquestes cridòries d'Encuentros a tercera fase i una altra per Ausència de malícia, una pel·lícula que va fer amb Paul Newman. I, bueno, a mi m'ha fet molta gràcia investigar i descobrir que ella va estrenar Qui tema Virginia Woolf al teatre fent el paper de la noieta jove. O sigui que aquesta dona estava en actiu fa moltíssim més temps del que jo m'imaginava. En fi, sortia Fist, El castanyazo, en fi. I era la mare d'Històries de Navidad, que és una pel·lícula que jo adoro, i Fausto també, del Bob Clark, que us recomano moltíssim. Bé, és el primer comiat de la setmana. Melinda Dillon, amor, Paco Rabanne, el dissenyador de vestuari als 88 anys, alumne de Balenciaga, instal·lat a França, etc., és el primer que va vestir amb metalls a Audrey Hepburn a Dos en la carretera, trencant completament l'estil que tenia fins llavors. I Jane Fonda, a Barbarella, anava vestida de Paco Rabanne. Un horror de pel·lícula. I Bernadette Lafont, quan va fer Boom Boom amb Rosa Vergés, anava també vestida de Paco Rabanne. I ha mort George P. Wilbur, soldat i cowboy, doble d'acció des d'El Dorado de Howard Hawks, i que va ser Michael Myers darrere de la màscara.
Ui, però quina, perquè hem tingut...
A moltes!
14 Michael Myers.
A moltes. I Josep Maria Espinàs, que mor als 95 anys, com sabeu, també té un punt de relació amb el cinema, perquè va escriure una única obra de teatre que es deia És perillós fer-se esperar, que es va acabar convertint en cinema en un títol clàssic, mític, del cinema policíac català i espanyol. Distrito Quinto.
Huyamos de aquí, Juan, aún estamos a tiempo.
¿A tiempo de qué?
La policía puede llegar de un momento a otro. Hay que darse prisa.
¿Más aún? No he hecho otra cosa en toda la mañana. Y hubo un momento en que me detuve a pensar si valía la pena correr tanto. Yo también quise un coche, un libro, un hogar, un éxito. Nunca lo conseguí robando. Nunca. Hoy he vuelto a robar solo por esto. Por lo último que se desea. Para huir. Y por lo visto, ni para esto me ha servido.
Paraules en espanyol de Josep Maria Espinàs a través del guió de Lluís Josep Comerón i de la pel·lícula del Julio Coll.
Sí, sí, un clàssic, eh?
Alberto Closas, amb Arturo Fernández i Montserrat Salvador. També ha mort, amigues i amics, un senyor que és interessantíssim, Arnold Schulman.
Usted calculó 79 centímetros de altura, pero en un coche familiar se precisan 91 centímetros. Cada vez que se abren, dan contra el bordillo. De modo que se abrirán hacia arriba, como en los aviones.
Se acabó el tiempo, chico.
Solo dos minutos, nada más.
¿Quieres empleo?
Sí, señor.
Lo tienes.
¿En el departamento de diseño?
Tú eres el departamento de diseño.
Tío, ets un provocador, eh? Has dit, s'ha mort Arnold Schulman.
Sí.
Pensava que no vas a dir Schwarzenegger.
No! Tu t'haguessis entrat abans que jo. Als 97 anys, guionista de Filadèlfia, va començar l'Actors Studio i el que és extraordinari és que aquest senyor va escriure, a banda de ser finalista per dues pel·lícules a l'Oscar i tal, Viento Salvaje, va escriure Millonario de Ilusiones, la pel·lícula de Frank Capra amb Frank Sinatra, va escriure Cimarrón, la versió amb el Glenn Ford, però curiosament també Funny Lady i Tucker de Francis Ford Coppola.
Bueno.
És una mena de diagrama absolutament raríssim i brillant, no?
No el coneixia, les pel·lis evidentment, però sí. No tenia ni idea que tingués aquest text en comú, no?
És que el que va de Millonari d'Il·lusions a Tucker, sí. I per últim, als 83 anys, Eugene Lee, director artístic i decorador del Saturday Night Live durant 48 anys, premi Tony per Candid, per Sweeney Todd, per Wicked, i al cinema va fer els decorats de El Hombre de Chinatown de Wim Wenders, que era una pel·lícula produïda per Coppola, en fi, sobre la vida de Hammett, eh? I també Bani en la calle 42. O sigui, uns treballs absolutament també dispersos i raríssims i tal, en fi. Són els nostres morts de la setmana. Què voleu?
Què voleu?
Sí, bueno, sí. Ella està viva i molt viva.
Però també fent treballs dispersos i estranys, si
i
ho
estranys.
Penses així.
Tu sabies què estava fent aquests últims temps Naomi Kawase, Núria?
No. Però bueno, m'és igual, perquè qualsevol cosa que fa ja m'interessa.
Sí? Totes, Aguas Tranquil·les, sí. La pastelleria de Tòquio...
Sempre trobo alguna cosa.
Però és que fa temps que no veiem res d'ella.
Sí.
Doncs resulta que entre la pandèmia, pitos i flautes, ella ha estat la directora de la pel·lícula oficial dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i això ocupa molt de temps. Llavors, ha presentat aquesta pel·lícula que s'estrenarà als cinemes més endavant al Festival Mirades Doc a Tenerife. Li han donat el Premi Mirada Personal, Premi d'Honor, i un dia em truquen i em diuen, voleu parlar amb Naomi Kawase? Sí, naturalment, digues, què?
No, que sembla que deu ser la segona... No sé si és la segona dona que fa unes olimpiades, des de Leni Rinfestal.
Doncs segurament sí. A mi no em sona cap altra dona.
A mi no em sona cap altra dona.
I tinc ganes de veure la pel·lícula. Jo, de moment, el que sí li vaig dir és... Vostè recorda que la primera pel·lícula de Jocs Olímpics de Tòquio, la mítica de l'any 64, la va fer un senyor que es deia Kon Ichikawa, l'ha vista, el va tenir present, i aquí va respondre.
Sí, 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 sí,
por supuesto, como todavía hoy en día también Japón también es un referente enorme, y yo misma he pensado mucho en la película de Ichikawa. Y hay una opinión muy curiosa del señor Ichikawa, que en los documentales hay una historia. Los documentales no tienen que ser pura realidad, sino que dentro de la realidad tiene que haber historias. Entonces, yo misma también, pues con esa opinión suya, cuando firmo ficciones, también intento que haya un poco de esencias de documentales dentro de ficción. Si puede firmar cualquier persona, pues eso no es interesante, sino que el Comité Olímpico Internacional se ha encargado la película a Naomi Kawase, porque quería, ellos han mencionado que quiere el carácter, quiere la obra de Naomi Kawase, ¿no? Como creadora.
I ens guardem les altres respostes que em va fer pel moment que s'estreni la pel·lícula, perquè si no ens haurem menjat el material el moment que convindrà promocionar-la i que la gent la vulgui anar a veure, doncs ja traurem a Naomi Kawase, però en fi, fa molta gràcia les traductores de japonès, de coreà i de tal, que totes parlen d'aquesta manera com que
robots.
Com robots. Sí,
però fa les seves adaptacions, sempre recordaré, Núria, una que per traduir la pel·lícula per Chan Vook, Vampirica Thirst, va dir, en lloc de vampiros, Los Dráculos.
Això ja és un mite.
Me lo apunto, Los Dráculos, a partir de ahora.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Bé, ha arribat el moment d'acomiadar el programa i sempre posem alguna cosa que avanci el que vindrà ara, que és l'audiovisual, que serà un homenatge a Burt Bacharach, que li vam fer ja quan va fer 80 anys, ha mort als 94 anys, però aquest tema que estem sentint és d'un musical pel teatre que va fer, que era Promises, que era El apartamento de Billy Wilder, dut a l'escena musicalment i que funcionava molt bé, o sigui que... En fi, és el meu comiat, però recordar-vos que d'aquí 5 minuts teniu Burbacàrec per un tubo, eh?
Doncs d'aquí 5 minuts i d'aquí una setmana torna la Finestra Indiscreta. Núria, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, altres. Sempre és un plaer estar aquí.
Bona nit. Bona nit, Finestrers, i bona nit, Àlex. Ens retrobem la setmana que ve.